per un dia assaltàrem la ciutat en cavalls de ferro. Explicava així a IB3 aquesta emoció al rebre el guardó.
M'acosta esperar-ho, crec que és un premi molt prestigiós de les lletres catalanes, i en un moment en què hi ha molt de premis que estan molt desprestigiats, i bueno, m'han fet molt content, molt content. I ara tinc moltes ganes que aquest llibre se publiqui i compartir-ho amb la gent, que és un poc aquest moment màgic.
Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el xiu-xiuoig que arriba a tothom.
Xiu Xiu, i ja sabeu que el dijous toca entrevista Xiu Xiu, i el nom d'aquesta setmana és el de Laura Gost.
Senyores i senyors, no poden faltar, passin i sequin, serà espectacular, preparin ses flors que m'han de tirar, estic segur que demà me'n voldreu tornar a comprar. No haureu vist mai paraules com aquestes, que d'un ventall amb molt de gust te foten una empenta. S'espectacles a punt de començar, prepareu-vos per lliçons i molt de xalalala. Que ses vinjolites estan amagades pel cel, apuntes cap aquí amb el teu dit de jutge per dir-me que som un vessut. Faci el que faci, me rebutges, ja te'l pots fotre pas. M'encanta.
Laura Gost, benvinguda a Xiu Xiu.
Moltes gràcies.
Com anem?
Molt bé.
Aquesta... Ah, no, anava a dir, aquesta secció se diu Coent, Coent, però no, a veure.
No, és dijous.
Clar, el dilluns tenim una secció aquí a Coent, Coent, Xiu Xiu, que se diu Coent, Coent, que és d'amor, cites, etc.
Ah, d'acord.
Però, vull dir, tu ets poblera, per tant, te deu agradar una mica el Coent.
Ara m'agrada una mica més, perquè la meva parella cuina molt bé, ho fa molt coent, m'he hagut d'acostumar, els meus sogres també poblers. Jo s'ha dit que era una poblera una mica amb això estranya. No era molt de coent a casa.
Però sí que t'agrada xerrar d'amor, de cites i d'aquestes
sí,
coses.
Sí, clar.
Laura Gost, sa Pobla, 1993, és escriptora. Una escriptora clàssica que sorprèn a les distàncies curtes pel seu humor irònic. Ho deixa entreveure les seves moltes novel·les. Segons els nostres càlculs, d'ençà de l'èxit de La Cosina Gran l'any 2019, mos surt, atenció, a una obra cada any. Matar el pare el 2020, Deliberació dels escorpins el 21, El món es torna senzill el 22 i Les cendres de la piscina el 2023 i entremig, un Goya.
Quina feinada, Laura. Hem calculat bé? Més o manco?
Sí, més o manco. Sí, sí. Hi ha coses que són teatre, novel·les, però sí, 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 més o menys.
Una obra cada any, uau.
M'agrada estar ocupada.
Mare meva. Abans ho deies, tu ets poblera, però a lo millor no... aquesta tipificació que tenim en el cap de lo millor t'agrades Coent, molt de Sant Antoni, etc. De fet, tu ets una persona molt, molt elegant, per exemple, ets com una escriptora clàssica, però d'aquest temps. Què creus que projecta la teva imatge?
No ho sé. És a dir, he de reconèixer part que... És a dir, hi havia un punt, potser, més d'aquesta por, aquesta, també aquesta consciència, aquesta vigilància sobre què devia projectar damunt dels altres fa uns anys. És a dir, crec que amb els temps he procurat deslligar-me bastant d'això. perquè al final, a veure, jo, per exemple, crec que la millor quan vaig començar també tinc això de sabou, no? Uh-huh. Menys sou, i a vegades pensava que potser transmetia una imatge com una mica més, podríem dir, més flonja de lo que igual realment era, no? Però bé, és que no ho sé, són percepcions. En el final, i ja dic, i amb els anys, suposo que m'he centrat més en que realment me conegui i me pugui percebre bé la gent que m'envolta, que me conegui, que m'estima. Però clar, això de l'imatge que projectes. És que també avui en dia, a part, invertim molt de temps. Si no, per exemple, les xarxes socials públic molt poc, perquè és que al final, si no... Sí, també a mi m'ha passat que quan era, per exemple, més jove, adolescent i això, m'ha passat molt de viure en tercera persona una mica, com si jo estàs guionitzant permanentment una història que és la meva vida i que jo protagonitzava, no? Sí. Veure'm molt com des de fora, de dir, i ara aquí què tocaria passar, no? I això sí que és una cosa que he abandonat, però crec que les xarxes també alimenten.
I tant, i tant.
Tot aquest món de la hipervisualitat i superficialitat, aquesta imatge que intentem projectar, és a dir, tu descrius com una persona irònica, com una escriptora irònica. Com pot conviure Laura Gos, la ironia i tot aquest món?
Per mi estan molt lligats, però d'una manera molt natural, és a dir, entrellaçats. Per jo no és incompatible, de fet, mira, sempre dic que per mi la meva evolució natural, el meu procés de creixement, va molt lligat a dos pilars, que són el cine i la literatura. Però és curiós, perquè alhora, així com amb 14-15 anys, devorava Jane Austen, no? per un exemple d'un tipus de literatura, no? que pot ser també més també connotada, novel·la romàntica, crec que també a vegades injustament connotada, perquè la Jane Austen és una autora que fa uns personatges femenins brutals, però sí que d'una banda això existia, però de l'altra banda podia llegir Oscar Wilde o podia mirar pel·lícules de Woody Allen, no? que són exemples potser d'un ús d'una ironia, a vegades fins tot d'un punt de sarcasme. I per jo és dins l'equilibri on resideix la gràcia, no? D'una banda poder viure amb aquesta intensitat, aquesta anhel de transcendència, però de l'altra la ironia fa de contrapunt i també ajuda que no te prenguis tan seriosament, a que sabia no se torni massa cursi tampoc, no? Això a mi no funciona en aquests equilibris.
Per exemple, a tu t'agrada l'humor negre?
Molt, molt.
En el teu dia a dia? No només a... a sobre, sinó...
No, sí, totalment. De fet, jo amb això som molt radical. Jo defens llibertat d'expressió en qüestions d'humor, per mi, total. En totes les conseqüències, assumint que a vegades hi haurà humor que potser ferirà la meva sensibilitat, però clar, crec que amb això o soc radical o és que si no... Clar, sempre estaríem posant paraules que depenen molt de la nostra subjectivitat i clar, seria impossible fer una norma. Per tant, si depengués de jo, diria...
Sí. I a la literatura també tot estaria permès?
A veure, evidentment, sempre amb els límits que funcionen, per exemple, que s'apliquen als drets de la comunicació, de no vulnerar, de no ofendre persones anònimes, per exemple, no? Sempre partint d'aquesta premissa que, per exemple, hi ha uns personatges públics que estan més subjectes, que hi pugui haver paròdia, burla, sàtira, no tot això, crec que entra dins un pack. Però això és una cosa com a més legislada. Jo crec que dins... Sí que amb això defens molt. És a dir, després hi ha casos, ja dic, en què té a veure en què pot ser... El que està en joc és fer mal a persones, com ara, per exemple, hi ha aquest cas de la novel·la que se va escriure sobre el cas aquest d'espare que va... No? Que va matar els seus fills, no sé si pot ser que se va arribar a cancel·lar, anagrama, va suspendre... Uh-huh. Hi ha casos i casos, no? Uh-huh. Però... Però sí, jo amb això soc bastant defensora de la llibertat d'expressió.
Laura, mentre preparava aquesta entrevista, clar, he revisat la teva bibliografia i me n'he adonat que has replegat molts de premis. Però és que molts, en cada obra... És que ja des de l'institut crec que ja vas guanyar un premi.
Sí, bé, el llibre.
Però no, vull dir, no per comparar, però vull dir que és que obra que has fet, obra que has guanyat algun premi. No sé, la pregunta és... Si ara, per exemple, fessis qualque cosa i no fos reconeguda, tindries una decepció?
No, no, a veure, també no hem de pretendre, clar que sempre que fas una cosa i sobretot quan escrius, per exemple, que és el meu cas, t'agrada pensar que cada obra és una mica millor que l'anterior, no? I idealment també seria molt naïf i molt fals pretendre, no?, fer creure a la gent que no t'importa gens la recepció d'una obra a la qual has dedicat tant de temps. O sigui que això no ho diré. Mm-hmm. Clar que m'agrada quan... Sobretot m'agrada quan la gent, que la gent també m'ha dit que l'ha llegida, no? Això, aquest tipus de reconeixement és una cosa molt dolça, no? I molt, mm-hmm, i molt llépola. Ara, com visc, soc molt conscient dels punts atzerós que té aquest món. Mm-hmm. I crec que si ets conscient d'això, ho has de saber per lo bo i per lo dolent, no? És a dir, quan una cosa va bé, no has de pensar... Perquè si no, això és com els atlots, no? Jo crec que som professors de secundària, quan els atlots diuen m'ha suspès el professor o he tret un 10, mm-hmm, no? Aquí clar, passa el mateix. Has d'entendre que es punta aquest de sort i és tant quan una cosa va bé, que pot ser simplement has estat en el lloc adequat, has tractat el tema adient i en el moment oportú, i quan una cosa no va bé, no, també, no? Mm-hmm. Així.
Sí, parlant de premis, hem de parlar d'es Goya, que vares arreplegar l'any 2018, per millor curtmetratge, per Woody and Woody, escrit i dirigit per Jaume Carrió i tu mateixa. Com recordes aquell moment de pujar a l'escenari a recollir un Goya?
Bé, és que clar, tot aquell dia, en realitat tot el procés previ en això està ple d'anècdotes petites, molt gracioses a més, perquè crec que va ser un projecte que va néixer d'una manera molt orgànica. De fet, va néixer en teatre de barra. Jo tenia 20 anys quan ho vaig escriure a part, això està, queda molt malament dir, però una feina m'avorria profundament i havia de fer un horari així de matí cap vespre i va sortir això, vaig veure una convocatòria, ho vaig escriure. Clar, va anar sorgint d'aquesta manera, se va fer un equip preciós, un equip molt, molt important i molt, molt valuós, molt de talent, però en cap moment hi va una estratègia, mai se va dir no, ara feim això per arribar a es Goya. De fet, uh-huh, a mi em pareixia una cosa surrealista quan se va començar a fer tot això, perquè clar, van ser 3 anys de feina, jo en tenia 21 quan se va començar a fer això, i jo, sí, es Goya, és que ni sortia el tema. I de fet jo estava molt contenta d'anar mirant el festival aquest de Cuenca, ara en aquest festival de Sant Feliu de Guíxols, i era també una cosa molt divertida, uh-huh, en realitat, fer aquest tour de festivals i conèixer gent i més petits, i t'agafaves molt il·lusió, quan de sobte un dia ens van trobar que se podia enviar. Clar, de fet, també recordo molt el moment de les nominacions, que jo m'havia memoritzat, sabia l'ordre alfabètic del curs, sabia que Woody and Woody era el darrer per ordre alfabètic, i per tant jo, com que n'hi havia 4 nominats i se llegia per ordre, jo ja pensava, si el tercer nominat és, me'n recordaré sempre, un dia en el parque, mm-hmm, que era el penúltim per ordre, vol dir que nosaltres estic nominat que segur. Bo. I això, mm-hmm, està gravat per IB3, de fet, que jo ja reacciono un dia en el parque, perquè va ser un dia al bar, i també quines eren les possibilitats. O sigui que llevava moltes anècdotes. El moment aquest d'arribar a la sala en tota la prèvia, d'haver passat per l'estora vermella a les 6 del cap vespre, quan les cames jo crec que estaven apagades i deien, i ara que m'indun di qui és i que vengui Jean-Javier Bardem, no? Però, i després estan nominats, on has de fingir que t'ha desitjat sort, quan en realitat tot és pura hipocresia, perquè el que vols és guanyar tu. Això va ser... I després arribes allà i dius, hi havia hagut uns càlculs de dir, ostres, és que aquí on estem asseguts no hem guanyat segur, perquè mos tapa tot això, aquí no podem tenir gent per sortir.
Les càmeres no mos enfoquen bé aquí, és impossible que guanyem.
I és moment, aquesta cosa prèvia absurda que he tingut a compte, però que dius, i què faig amb la bossa de mà? Que fas? Surs amb el bolso? Clar, hi ha equips enormes, però tu que dius, i em recorda aquest moment de dir, una cosa, si per lo que sigui passàs, que més estàs envoltat dels teus competidors, de la teva categoria, i dius, què feim amb el bolso, no? I és moment de sortir, quan, clar, llegeixen el nom, penses, bé, Laura, per favor, no treballis, perquè això ho fan Jennifer Lawrence i queda molt graciós, sí, sí, ho fas tu, queda cutríssim, i és, bé, va ser molt especial. Després, clar, surts de fora i t'has deixat el bolso de dins i dius, te diuen, bueno, te'n pots anar a la festa, i tu, no, és que mos han deixat, i van dir, ah, voleu tornar a entrar? I vàrem tornar a entrar amb les Goya a les mans, i vaig veure que tenia 14 cridades perdudes de la meva predina, que m'havia cridat, però mentre jo era damunt l'escenari, saps? Que sí, després li vaig dir, predina, tu què esperaves que fes? És a dir, si agafes tens mal el damunt... Sí, si tens mal el damunt, que... Però bé, va ser una cosa molt xula.
I qui hi havia aquell any, en primera fila? Te'n recordes?
Sí, record que hi havia un bar de Mina Penélope Cruz, això sí que ho record. Record que va ser l'any que també en Sorogoyen va guanyar millor curt de ficció, que després ha crescut moltíssim, això. Jo vaig anar a sopar amb en Sorogoyen arrel d'això.
Que bona.
Vam coincidir a Matadero, a Madrid. I sí, no sé, jo ho record sobretot com un xec vital. Un xec que no havia previst, però... O sigui, és com, tu a vegades tens alguns xecs de dir, jo sempre havia dit m'agradaria molt escriure un llibre, però mai havia dit m'agradaria molt guanyar un Goya. No, no és que no m'agrada, és que és una cosa que no m'ha plantejat.
Tothom, aquí no vol guanyar un Goya, no?
No, és a dir...
I què s'aprenteix a guanyar un Goya com a xec vital?
Sí, sí, bé, però pot ser una persona que diu, no, jo vull ser cineasta i és el meu somni, no? Però jo no era un xec, per tant, va ser com fer xec així amb boli a baix de la llista i fer xec.
Sí, sí.
I quan la gent deia després, no, però ara, i ara que, i ara et següent, i jo, no, no, següent per què? És a dir, però jo ja me sent molt afortunada, superes les meves expectatives, i ara hi ha moltes altres coses.
La tens en aquesta llista de xecs vitals?
Ara no funciona tant amb xecs, en realitat, però no eren tants, eh? És a dir...
Què hi havia en aquesta llista?
A veure, publicar una novel·la.
Xiquíssim.
Sí, però va arribar després. Això era el 2018, la novel·la és el 2019. Després, com a xec, a veure, després hi ha... Clar, hi ha xecs que tenen a veure, pot ser a nivell personal, no?, de realment trobar una persona amb qui compartir un projecte de vida, que també per jo passava, per exemple, per la maternitat, i... però tampoc no són tant de xecs, en realitat, després... I més ara, no sé, i també sabies que des d'aquesta mare tot s'ha simplificat molt més.
Que clar, també, aquí hem d'explicar una cosa, perquè Laura Agost, ets de xiu-xiu, bé, imagina que ja ho saps, i nines i tu, us coneixeu de fa estona, però jo m'han contat un xiu-xiu, que també he demanat permís, i m'han donat els permís per contar-ho, i és que, bueno, la teva parella...
Com és això, Xavi?
Te la va presentar qualcú que tinc aquí de vora. Com, però aquí hi ha una història, mem. Ina, li vas presentar...
A veure, no exactament.
No, a veure, sí, mira.
Com va ser això?
Mira, aquí jo vivia a Barcelona en aquell moment, això era l'any 2022, sí, i crec, més o manco...
22 o 23?
No, 22.
22,
i aquí na Ninas i na Clàudia Darder feien un podcast que se deia Polo de Xocolata. Era de xocolata o de llet, aquell? Era de xocolata.
De xocolata.
De xocolata. I vam anar a l'Espai Mallorca a fer una edició especial i em van dir, no, és que volem ser una mallorquina que visqui a Barcelona i parlar un poc d'aquesta perspectiva illenca, no?, des de Barcelona. I vaig anar a l'Espai Mallorca i, òbviament, l'Espai Mallorca se va omplir de mallorquins. I entre aquests mallorquins hi havia un grup, una colla de poblers, que pareix una tonteria, perquè jo som poblera. Però a mi allò, de sota veure aquella gent que me sonava vagament de sa pobla, i això que som de sa meva quinta, perquè sa meva parella és mig any més jove que jo, m'ha pareixut molt exòtic. Deia, ostres, tu, feia molt de temps que no estaven tant de poblers. I clar, i a més jo venia d'una època que és vera, que en Ninas, que quedàvem molt xerrant, igual xerràvem d'històries que teníem i això, i jo, per exemple...
De moda,
d'històries diverses que tenia, i jo, la veritat és que estava molt centrada, diguem, en Catalunya. I clar, ve aquesta colla, i una d'aquestes persones era en Joan, i amic de tota la vida d'Anna Clàudia, d'aquesta amiga. Anna Clàudia va quedar a dormir a casa, a casa meva, a la meva habitació, i l'endemà vàrem anar a fer un vermut a Can Joan i vàrem dinar. I un dels amics diu que ja va notar cosa.
Jo no vaig notar res, Laura.
Clar, ella dinava...
Jo vaig sorprendre moltíssim, perquè, de fet, en aquell dinar, contarem obertament, la teva parella, en Joan, i els seus amics no aturaven de fer dois. I jo pensava, per favor, com poden fer aquests dois davant de Laura Agost, saps? Aquí,
ja, na Clàudia...
una escriptora reconeguda.
Na Clàudia se va disculpar en jo, de fet, per el comportament dels amics.
Però d'allots de jovenots.
D'allots, ja te pots imaginar.
Sí, a veure, però és que en Joan tenien un punt d'això, d'aquest post-adolescència, ja allargada, començava fins al 28, 29. I na Clàudia m'ha dit, no, m'ha sabut greu. I jo dic, no, és que m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt això. I després jo, en Joan, ens vam seguir aquell dia per Instagram, com qui no vol la cosa, i després jo, perquè quan Inet sap, jo sóc una persona de tenir la iniciativa, jo amb una excusa havia encerrat una pel·lícula d'en Fincher, li vaig enviar una story i tal, van encerrar un dia per, dos per Instagram, i després precisament perquè ell feia aquests dois i això, li vaig dir, veu una cosa, però aquests dois els fas només quan tens públic, els fas, i vaig dir, vols prendre... vols que queden per prendre alguna cosa, i m'ha dit, digue'm on ets, i venc, i ara tenim un fill.
Que fort.
Així va anar la cosa.
És a dir, havia de venir Ninés Mateu
i na Clàudia Darder,
perquè dos poblers s'enamorassin a Barcelona,
no,
sense haver-se conegut.
Sí, sí. Bé, i va resultar que vivíem a un carrer de distància, a Barcelona.
Va venir tot filat.
Això, clar, mon pare, mon mare, la meva germana, record que, al cap d'un parell de mesos, vaig dir, no, dic, és que he conegut una persona, això, i m'han dit, ah, sí, que de Barcelona, i jo, no, i diu, ah, de Girona, tal, i jo, no, dic, és de la Pobla. I, clar, és de Pobla i del 94, vull dir que és del 90, del 93. I mon pare record que em va deixar amb dia i fia meva, aquest d'excèntrica. Has d'anar allà per dur nom de sa Pobla.
Així va ser, i que bé, perquè ara ja esteu el vostre fill, que això em fa gràcia, Laura, perquè ets una mare millennial. Com és això de ser mare moderna? És a dir, com són les mares tan modernes com tu avui en dia?
Jo, mira, la veritat és que... No me sent gens capacitada per fer cap tipus de tesi sobre això, perquè crec que hi ha moltíssims factors. O sigui, jo sí que puc dir que abans de ser mare vaig procurar no idealitzar massa, és a dir, crec que tots mos ha passat, no? I sobretot dones millennials, que hem rebut molt de feedback de tot tipus, no? Encara així tot hi ha com a vegades cert tabú, no? I se diu que s'idealitza molt, però jo crec que ja hem rebut prous missatges també que posen una dosi de realitat a lo que és la maternitat. Per tant, jo ho encarava d'aquesta manera, dient, a més, jo ho deia, dic, jo vull que me canviï la vida, no? És a dir, jo no tinc un fill per procurar fer-ho tot igual, però amb un fill, sinó vull canviar. És a dir, jo defenso molt que tenim temps per viure moltes vides petites, no?, dins la nostra vida, i moltes facetes diferents, i un poc en la línia dels xecs, jo des d'aquest moment això és, i bé, per mi, evidentment, és la més extraordinària que he fet mai, però, clar, és complicat parlar en general, perquè jo amb Blai és un nin que, clar, és molt tranquil, mos té enamorats, amb en Joan fem un equip que és que no vull posar en pelagosa, però és vera, jo per exemple ho dic, jo d'en Joan estic fins i tot més enamorada d'ell ara que quan el vaig conèixer, ja estava molt enamorada, però hi ha un punt d'equip al voltant de lo més, clar, i al voltant de lo més valuós que has fet. I per jo, no ho sé, tingut sort de poder compaginar-ho, respectar més temps que cadascú necessita, un temps per escriure, un temps per fer exercici, un temps per estar amb amics, un temps per estar junts. I, no ho sé, t'agafes com una aventura molt fascinant. I...
Que bé. Això, sens dubte, és, bueno, és un canvi de vida. Estàs vivint petites vides en una gran vida. Tal vegada aquest equip, tota aquesta felicitat, aquest nou moment, aquestes coses noves que estàs vivint, t'estan inspirant per escriure coses noves?
Sí. A veure, crec que no tant, per exemple, sí que, i de fet embarassada vaig escriure molt, no, crec que no vaig escriure sobre el que s'espera que escrigui una embarassada, a vegades, és a dir,
no vas escriure què esperar quan estàs esperant.
No, ni sobre la meva experiència com a mare, que és superrespectable, però sí que el que vaig notar, bé, van ser diferents fases. És a dir, dos mesos abans de tenir Blai vaig deixar d'escriure, no tenies cap per això, pensava massa en altres coses, i els dos primers mesos notava que tenia les neurones fregides, i de fet pensava, no tornaré a ser mai capaç de... És a dir, tens un punt que diuen que és bastant normal, però després quan vaig recuperar una certa normalitat, jo crec que mai he estat tan productiva en tan poc temps. És a dir, abans, a lo millor, el fet de ser que tens totes de matí, totes cada vespre, te vas muntant, pot ser, clar, t'apermets aquesta tranquil·litat, i ara dic, no, és que tinc aquesta hora, i aquesta hora l'aprofit molt, m'he tornat com més eficient. També en s'escriure. Mira, en s'escriure ho he notat molt.
I ara, abans ho dèiem, pràcticament una novel·la per any, la gran novel·la, no sé si tu ho consideres així, però la primera, el Manco, va ser La cosina gran, del 2019, que, per cert, Vaig sentir que hi havia un projecte de pel·lícula, no sé si això ha quedat en stand-by o...
No, ara varen renovar a contracorriente, ara a final d'any varen renovar els drets. És a dir, en teoria se continua treballant i això, però bé, jo sempre jo som molt prudent perquè sé com funciona aquest món audiovisual i és cert que el fet que renovin és una bona notícia, no? Perquè ja fa 4 anys que, vull dir, que s'està fent feina i que anar renovant, però també soc conscient que, bé, que aquí hi ha molts factors.
Igualment és una novel·la traduïda en des català, en castellà, en italià, en grec, vull dir que ja va ser de tot un èxit.
Sí, a veure, va ser...
El 2019, eh?
Sí, la veritat és que va ser molt xulo, molt inesperat, però també és el que dic, i no és falsa modèstia, jo crec que va un punt de la cosina gran que se va alimentar de certa curiositat derivada d'esgoia, no? Que hi havia gent que potser m'havia vist molt, te coneixen, te veuen per tot, en el final doncs, no te fas un poc pesada aquell any perquè surts molt en lo d'esgoia i crec que hi ha aquest punt, hi va haver aquest punt de curiositat.
Després se'n van venir els altres, el darrer, les cendres de la piscina del 23, jo encara els recomano, vull dir, me va encantar.
Gràcies.
Laura, diuen ara que les editorials s'alimenten o veuen un nínxol les novel·les fantàstiques, en el món fantàstic. Tu t'hi tiraries, en aquest gènere?
Sí, jo no me tanca res. És a dir, també és com en thriller o... Sí, no, són... A mi m'agrada explorar, potser... És que hi ha tipus i tipus de fantàstic, però... Però sí, és a dir, no me tanc. De fet, jo crec que les tres novel·les que he escrit no s'assemblen molt entre elles i a mi m'agrada això, deixar la porta oberta a tocar gèneres diferents.
Coneixes, per exemple, bé, no sé si coneixes personalment, o, per exemple, Anna Joana Marcús, que és escritora d'aquí de Mallorca, que és un celebrity en aquest món, eh?
Sí.
Món de fantasia adolescent, literatura de fantasia adolescentes, o bé?
Sí, no, totalment. Jo potser, per exemple, tocaria més un tipus distopia, una cosa així, no? Quan me refresc a fantasia. No, amb la Joana Marcús no la conec en persona, però sí, és tot un fenomen. Jo crec que, bé, i a Barcelona, em recordo un Sant Jordi, tenia una coa, que, mare meva, sí.
Laura, ara que 2026 que acaba de començar, que mos espera? Vull dir, hi haurà una novel·la 2026?
Si tot va bé, el més probable és que sí.
Que bé, bones notícies,
idò. Sí. Sí, aquesta novel·la escrita amb en Blai de dins i de fora, sí, que me fa molta il·lusió, sí.
I tant.
I fins aquí pot llegir.
Fins aquí puc llegir, mai m'he sentit, sí. De moment sí, però quan pugui dir més, jo espero que me torneu a convidar per poder xerrar-ne.
No, evidentment, si ho siguen
este
programa.
Home, per favor, ja ho hem explicat tot, ara ja.
Home, ja m'ha explicat tot, totes les intimitats, fins i tot aquí, vull dir, ja...
No m'ha acabat, Laura. Sí, mos dones permís, ara jugarem una mica. Estàs còmoda?
Sí, tant.
Vinga, i ara, res, d'aquí un minut, jugam.
Ràdio és cultura. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
I de continuar amb el xiu-xiu, Anna Laura Agost, estàs fent una entrevista preciosa, íntima.
Un pot de tot,
íntima. Mos agraden aquestes converses.
És xiu-xius, eh? Cultura bona.
En tanta.
Molt bon xiu-xiu, a més.
Sí. Bé, tenim, Laura, si mos deixes, tres tests molt curts i senzills.
Exactament, serà molt bo de fer. Bueno, el primer test va de la literatura a la filosofia.
Robaries o has robat mai una frase brillant d'una conversa aliena sense sentir ni un gran de culpa?
No, sempre cit. Mm. Encara que sàpigues, l'altra persona no té ni idea de qui estic citant. Per dir, com va dir, ho dic, no, sí.
O sigui,
sí.
Com va dir aquella persona en el carrer quan jo passejava...
No, ara te podria dir, com va dir en Josep Maria, un amic meu, tal, tal, tal. I tu no saps que és en Josep Maria, però jo sí, el cit. No, això sí que...
Està bé.
Jo a vegades, perdoneu que m'afiqui, però si dic coses que he sentit i que fa molta gràcia, me sent fatal.
Sí, sí, a tu també me passa.
Sí, ah, sí, que bé. Sí,
sí. Ahir mateix, de fet, hi havia la cançó... amb el cor, de córrer llengua, germanat, i nenes, la redacció havia dit, això és com We Are The World mallorquí.
No, jo no me'n recordo. És que ho vaig dir jo, a l'entrevista no m'ha agrimat.
És que jo no recordava que dit això.
Clar, i jo li vaig dir a Juanjo Montserrat, com va dir, han dit nena, avui a redacció, és We Are The World mallorquí.
I de no vas ni citar bé.
I de Jordi,
ja vas de gastre doble.
Me sap molt de greu.
Seguim. Llegeixes el millor llibre de la teva vida, però després te diuen que l'ha fet una intel·ligència artificial. Què sentiries?
No, crec que em passaria això de sota ja repassar-lo i no trobar-lo tan bo. Si som molt sincera, crec que diria... No, és que, a veure, en realitat, ara això ho he dit en s'entusiasme, però no devia ser tanta cosa. No, me sortiria fer-la de mains, automàticament.
És com quan veus una peça de roba que t'agrada molt i veus el preu i dius, bueno, no era tan guai com, no era tan guai com ho pensava, no?
Laura Agost, sí. Què t'estimaries més?
Què t'estimaries més? Que un crític prestigiós digui que el teu llibre és una merda fascinant o que digui que és un exercici tècnic impecable però profundament avorrit?
La primer.
Home, una merda fascinant, clarament.
Home, sí.
No?
Sí. És per posar-ho a la bio d'Instagram.
Sí, tanta. En Xavi Oliver, que saps que ho ha escrit. Seguim, vinga. Què t'estimaries més? Escriure una novel·la que sigui un èxit en vendes, però que no sigui especialment bona, o una obra mestra que només llegeixin 5 persones ficades a un búnquer?
Sí, jo, aquí, lo primer, però a més, perquè per jo també, a veure, aquí ja entenc dins la subjectivitat, no? De fet, a vegades, jo crec que pot passar que una obra se consideri com a més... crec que passa, i això és un punt d'esnovisme que tots poden dur de dins, no? De dir, ai, mira, com que és incomprès, la llegit tan poca gent... m'agrada més, la trobo encara més bona, i en canvi, a vegades, com ara m'ha passat jo amb l'intel·ligència artificial, quan una obra funciona, és mainstream, és un fenomen, ja hi ha una tendència potser a tractar-la, a fer-la una mica de menys, no? Un punt de menys preu.
Sí, sí.
I, per tant, no, jo aquí lo primer, perquè també voldria dir que hi ha molts criteris que no s'han de valorar que l'han gaudida.
Ai. Molt bé, i de Laura Agost acaba la frase.
El personatge que més m'ha costat abandonar en acabar d'escriure va ser...
És que, clar, n'has escrit moltíssims de personatges. Sí.
A veure, segurament na Rosa, que és de La cosina gran, però perquè com que va ser la primera novel·la i li vaig anar moltes voltes i l'havia pensada molt, crec que hi havia aquest puntet d'una mica d'or pendant, no? De quan la vaig amollar, es niu 8, no? Es niu creatiu 8.
I del que vaig tenir més ganes de desfer-me'n va ser...
És que... No m'ha passat, perquè fins i tot, clar, pareix que hi ha aquesta cosa de... Si és un personatge que no t'acau bé, però a vegades un personatge que realment no t'acau bé, també gaudeixes de desenvolupar-la, no? Perquè explores una part més fosca, més... I també és divertit fer-ho. No te sé dir.
Però clar, a lo millor quan li has donat tantes voltes, quan l'has estudiat tant, a lo millor arribes ja a cansar, no? Te canses un poc d'aquesta persona que no existeix. Això és possible?
Sí,
que...
sí, pot passar, pot passar. Però ho hauria de rumiar. És a dir, per exemple, el que sí que m'ha passat és que no és lo mateix, però jo, per exemple, m'he arribat a cansar molt de xerrar amb Woody Allen. Això sí que m'ha passat. No és que desitjàs abandonar-lo, no m'he d'escriure Woody amb Woody, però sí que a vegades he tingut sensació que pareix que sóc com a sa mare o una cosa així, que passava alguna cosa amb Woody Allen i és Laura, i jo, escolta, faig un curtmetratge, una obra de teatre inicialment un dia, no he fet una tesi doctoral sobre
ell. El poder del Goya.
Sí, és el que té. És el que té.
I per acabar, la paraula que més m'agrada com sona en català és...
Xiu-xiueja.
És que, saps què passa? És que estiguin en tant no caure dins esta pica de moixaina...
Sí. Molta gent.
Sí, estic intentant escapar d'això. Clar, a mi una que m'agrada molt, però no l'utilitzem tant aquí. A més, a mi Somi a truites la trobo molt xula. Però no ho sé, no me sent massa contenta amb la que m'ha sortit, l'hauria de dir preparada.
Bé, moixaina és més que acceptable, una moixania, bé, moixaina...
Sí, i... moixaina, sí, m'agrada. Carussa també m'agrada, Carussa.
Carussa mos agrada.
Sí, per exemple, polissó, que té un punt tendre, així com traviesó, és una altra cosa, polissó és una mica més amorós. No ho sé, però igual l'hauria de dir més.
Un 10, un 10.
No, mos ha agradat molt.
El test era precisament per això, és a dir, cercar un poc aquest punt.
Jo no sabia què hauria test, Laura. Jo m'he centrat amb els xiu-xius, que avui no en tinc molts. Laura Gost, moltes gràcies per haver vengut fins aquí, per haver trobat un foradet a la teva agenda, i gràcies per obrir-te tan distosament a nosaltres.
No, que va, gràcies a vosaltres per acompanyar-me, i m'he passat molt bé.
I a Menci, enguany tornes.
Tant de bo, sí. Jo ja he dit, jo si m'ho convidau...
Que bé. Gràcies, Laura.
A vosaltres.
IB3 Ràdio és diversió.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No com atem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Vespre Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Informatiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Joan Francesc Barceló, que creus que mos explicarà avui?
No ho sé, mem.
És que el primer mai diu ones. Això és ja un misteri.
Els carrers de Balears, això segur.
Joan Francesc Barceló, bon vespre.
Passa, què passa, xiu-xiu-xaral·les? Ja ho explicau en jo, però què és això? Xiu-xiu-xaral·les.
M'encanta, xiu-xiu-xaral·les.
No és una bona manera de començar, eh? Aquesta introducció de no sabem què mos depara amb en Joan Francesc i, a més a més, amb aquest to una mica...
Ja, borro,
eh? Mos podem esperar allò pitjor, exactament.
Perdona, Joan Francesc, recull les meves disculpes, per favor.
És que Nina sempre té una branca, sempre que pot,
sí, és vera. No sé, porto, però me surt. Me caus bé, tu, però, mat.
Però jo tinc un problema, també, perquè com que m'agrada rebre. Per tant, no sé si això és motiu per anar a fer teràpia...
No,
o
si ho tinc clar.
Què he de fer?
Si ho tinc clar, mentre no te posis en perill, ja va bé.
Exacte. Tu has de tenir sempre pensada...
Que, és a dir, que t'agradi...
Mira, fem una cosa.
Que t'agradi rebre branca.
Establim una paraula clau. Establim una paraula clau. Que pot ser quàntum.
Una paraula clau.
Pingüí.
Bermudes. És que hi ha una persona ara mateix que està caminant... està caminant en calçon curs. I m'ha sorprès. I ha dit, vaig a mirar què és allò que més me sorprèn i ja n'està aquest calçon curs. Però per què hem de fer això, Ines?
No, la paraula clau. Per si qualque moment sí. Sents o fes, que jo ho sapi sense que l'audiència ho sapi.
Bermudes. D'acord, perfecte. No cridarà gens atenció. Bé, en qualsevol cas, com ha anat això? Pues ha anat molt bé, no, aquesta entrevista?
Ha anat fantàstic. La Laura escoltant. Agost és fantàstica, sí. Ja l'heu sentida.
Molta cultura, no?, a més...
Molt de xiu-xius, sí. Cultura, vull dir, ho han tingut tot.
Que si novel·les, que si cinema... Llavors he pensat, i si vaig a demanar a la gent quins temes li desperten més curiositat amb els diferents registres, ja siguin escrits, ja siguin audiovisuals... I això és un poc el meu propòsit, però és bé, Ines, perquè veig que avui fa temps que no mos escoltàvem i has començat a renyar-me.
Home, que t'he de dir que no. Si t'he dit que no, què faràs? No canviaràs de tema espontàniament?
Sí. Ara jo no canviaré. Jo crec que puc canviar de tema.
No, sí, m'ha parell fantàstic.
Facilitat.
A més,
poden xerrar, per exemple, de que hi ha un semàfor en vermell i posar-nos en perill, per
ara
exemple.
Ara a prop per Goya. I el cine és una cosa que més o manco pot interessar relativament en general. Sí. Per tant, dali les seues.
Vinga, va. Idò, anem a veure, per exemple, aquesta gent està ara prenent una beguda que mai m'agrada dir el nom, però en aquestes hores ja sabeu quina és la beguda que se sol consumir. Però, com que no volem xerrar de begudes alcohòliques... podem donar més exemples, si vols, d'allò que estàs consumint. Bé, en qualsevol cas és legal. Com va, com estàs?
Molt bé.
A veure, mem, que estem xerrant una mica de temes culturals, que si novel·les, que si cinema... M'he fixat que m'estaves mirant i he dit, vaig a xerrar amb ella perquè segurament ja aquesta introducció no farà falta. Com vas d'aquests temes, tu?
Bastant bé. L'audiovisual és perfecte i cine, més o menys, més que llegir.
D'acord. I des Goya? No sé si saps quines candidatures hi ha...
Sí, bueno, vaig seguir un poc bastant perquè hi havia candidatura mallorquina, Jaume Carrió.
Ah, sí, molt bé.
Sí, que estigui nominat, a més si arribava o no arribava.
Et saps per d'anar a Laura Agost?
Que et sents per allà de l'entrevistada que hi ha hagut
avui. I amb qui va guanyar
es
Goya. En qui va guanyar es Goya.
Efectivament, i amb qui va guanyar es Goya, perquè han entrevistat a Laura Agost. Molt bé, veig que vas bastant bé. De fet, te diré que sí que és cert que m'estaves escoltant, però que m'ha sonat una miqueta i anirem desvetllant, d'acord? Però això no estava, com sempre, company, no estava gens pactat, perquè si no, no hauria vengut.
Tal qual. Sempre, el que ja dic, la malla del guió, que mai saps com pot acabar, pues ja veurem com acaba avui.
A veure, un moment, és a dir, estàs xerrant molt tècnicament, no trobeu, companys, en conceptes molt claus i molt de coneixement.
Qui és aquesta persona?
Qui ets?
Per on començam?
Qui ets, qui ets? Pues nom?
Núria García.
D'acord.
Per Ivetres.
I passatges?
Molt de pit passejant per el passadissó d'Ivetres.
D'acord, i de quina manera, més o manco?
Poden dir a nivell de producció, depenent, o darrerament, de càmera.
De càmera de plató.
Plató, plató.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. De fet, allò que ha passat també és que m'has dit, me sones, bé, m'has dit, sé perfectament qui ets, i Pentura, lo millor, jo quedava malament si no sabia qui eres, no?
Jo sé qui ets tu, però tu no saps qui són jo.
Ui, 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 companys, quins Joan perills
que
avui
és famós, ets tu.
Passegem pel carrer. No ho sé si famós o no, però sí que ell ja me coneixia més. Jo, la teva veu, sí que es va, que després l'he sabuda ubicar. I per què la sabia ubicar? Perquè explica-mos una miqueta dins el món audiovisual, seguint un poc aquesta conversa, què és allò que fas, per què, sobretot, podia conèixer la teva veu.
Bé, jo he estat a control de realització durant els programes en directes i, bueno, sempre estic a la cridada de Joan Francesc, en 5 minuts, tens sumari
de locos.
Està pendent amb la càmera i, bueno, jo a vosaltres vos veia, sé qui són les càmeres, vos conec, a l'igual que els reporters, però vosaltres en persona, poca gent m'ha vist en persona realment qui són. I és quan vos he dit, són qui vos cridava per telèfon, en 5 minuts entrau a directe.
Uau! Wow.
Ara, se pregunta, Inés,
sí?
Que te veig més sorpresa, supos que la resta de xiu-xiu-xaralos també ho estan.
No, totalment.
Molt covedats.
Si jo responia ràpidament en el telèfon quan me telefonaves, et feia patir una miqueta.
A veure, la situació no va ser la més fàcil. Per començar, la meva trajectòria va ser complicada, però va ser la d'anar de Mallorca, i era tot un poc... M'estan venint, però sí que és cert que en Joan Francesc contestava ràpid. Sí.
Contestava ràpid! Mira que no esperava aquesta resposta, perquè de vegades m'han renyat, perquè, clar, s'havien d'estar pendents, ara dius que no era la situació fàcil, perquè era la d'Anna...
Joan Francesc, no estàs llavors en el que estàs, a la teva feina,
que reporters, no? Estaven, a lo millor, tancant un testimoni, no?
Testimonis, també podia veure el tràfic, perquè s'hora del programa és una...
Arribes, no arribes, eh? Arribes. Has d'entrar en directe i estàs anant a les totes amb el cotxe a Montevideo.
En contra, confia que el tindrem a sumari, el tindrem en directe, tu confia en jo, que estiran, i, evidentment, per qüestió de segons, sempre arribava tot. I sempre era en plan, tranquils, arriba.
Molt bé, Ida. Ha quedat claríssim que tens un control bastant evident del món audiovisual. No sé si, per tant, t'agradaria arribar mai a dirigir una pel·lícula, per exemple.
Bueno, man, dirigir no com tal ho he fet, però sí que he arribat a ser cap de producció de diversos curtmetratges.
Toma.
Com ha anat aquesta experiència? Patiment, no?
El primer, en plan, el primer i el darrer... I el darrer va ser cap de producció i jefa de producció, o sigui, duia tot de producció i va dir, bueno, ¿por qué no?
Anem a xerrar, per tant, de la figura de producció que has pogut palpar de primera mà. Què és allò que fa patir un productor?
El temps d'arribarà o no arribarà, ja me'n recordo, el darrer curt, que estic amb la directora xerrant i me diu, no tenim les actrius principals, jo, tio. Hem de gravar en 10 minuts. No, 10 minuts no. Dues hores era quan era l'altra part de l'altra triu principal, dit, no pot ser, van ser dues hores de patiment, de dir, no arriba, ningú de l'equip se va donar compte, però els nervis interiors, de dir, com menjant tot això, eren importants. I...
Ah, perquè hi havia molt d'equip esperant, no? Aquest és el problema, que entenc que aquest curt no era molt professional, però sí que suposa molta coordinació i molta gent pendent de si arriba o no arriba aquesta persona clau, perquè si no hi ha actriu no hi ha res a gravar, no?
Exactament, ja has de dir... Sempre has de tenir l'as bajo la manga.
I com ho vau solucionar?
Plan B, sempre hi ha un plan B. El productor sempre tens un altre...
Ara et sorti tu, com a productora i actriu principal.
que diu no, 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 no. Però teníem altres contactes que podria tirar i negociant un poc tot s'arribava i van anar a arribar.
Molt bé.
I tot és curt.
Però la Manelina Núria, si seria actriu, si seria actriu, si li agradaria.
Clar, xerrant d'això.
Jo crec que sí, la veig molt, molt oberta.
Núria, què? T'agradaria ser actriu o no?
No, 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 no. Jo preferesc el meu Excels. Jo prefereix partir...
Excels?
Patir sofriment amb un Excels.
Excels. Ah, Excels de producció. Clar, jo també... Ara però me pega, però sí, després ho entes. Llavors, no? Tenir ben controlat el personal, fer els pressupostos...
Sí, no...
Telefonar.
Telefonar, però... Mem, vas a fàcil...
Telsar no t'agrada,
No, perquè vaig tenir la facilitat de que la directora me va dir jo controlo los artistas, dic, perfecto, jo me vaig encarregar de l'altra part, dic, un mal de cap menys, en aquest sentit, de lluitar i tot això, però no, prefereix que estar a producció.
Producció és el lloc que te vols quedar, en principi?
Mem, tens la meva part de després de gravar concerts i tot això, o editar vídeos, però si producció en el principi no volia gens, és a dir, la meva tutora de on vaig estudiar, me va ser en plan, has hecho un milagro, una persona que no quería para nada de producción, está produciendo cosas, o sea, has hecho el milagro de la vida. I sí, ara mateix és producció.
Molt bé, que vos sembla, companys, per tant, jo aquí xerrant de la figura de producció.
Estic fascinada per un món que mai coneixem. Vull dir...
Efectivament, i és molt important.
Sempre entre bambalines.
Vosaltres, per cert, també heu de fer bastanta producció, m'imagino.
No, sí. Xiu-Xiu se fa tot sol.
Home, producció.
Xiu-Xiu, m'ho xeim aquí a xerrar i surt tot sol.
Sí, ja, telefones tu a aquesta persona, jo a l'altra...
Sí. Ah. A més, te tenim a tu, que surts en el carrer i ja me'ls fas el programa.
Voleu que continuem demanant a veure, mem, si agraden les novel·les, si agrada el cinema...
Mm-hmm. Quina és la darrera pel·lícula que han vist?
Hola, com va? Com estàs?
Bien.
Estan demanant... M'entens, en Mallorca?
No, jo no entiendo.
Estamos preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la última película que usted ha visto?
No, yo no veo películas.
No veo ni...
Molt ben fet.
Ninguna.
¿Y llegeix el manco?
Porque... ¿Para qué voy a ver película?
Es que no té cap sentit.
Porque no son educativas. Que sean educativas, sí, pero todas las películas que hay en la tele, no.
Home, es que no aporten
res. No vale la pena.
No, señor, no.
Y entonces, libros, novelas...
Yo le veo esto, mire.
¿Ahora?
Vale. Ah, mira, como
soc
muy
guare.
Místico. No, 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 nos está oferiendo un poco el camino reflexivo de Déu y...
Una estampa.
Eso también está bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Enseña muchas cosas.
Clar, un poquet d'introspecció, no? Trobar companys, és a dir, cadascú qui té les seves inquietuds.
Hi ha pel·lícules temàtiques si d'això, també.
Exacte, els deu manaments, per exemple.
La passió de Cristo.
Sí. Joan Francesc.
Hola, com va, com estem?
Estava bien.
Sí, la cosa funciona?
Sí, sí, bastant bé.
La darrera pel·lícula que ha vist vostè?
Hace años. Mejor imposible.
Mejor imposible, la darrera pel·lícula. Però jo crec que aquesta resposta és una resposta de... Mejor imposible, també. Contestar aquesta pregunta d'aquesta manera era mejor imposible,
sí,
no?
Sí, sí, totalment.
Ese efecte de so aquí m'ha agradat, molt bé.
En Lluís Fortes en el contratècnic.
En Xavi m'ho volia dir cosa.
No, no, res, ja estàs, que m'he acabat tot sol, perquè com que havies quedat fora paraules després de que demostrar l'estampeta, jo no sé si t'havies quedat pensant en la qüestió espiritual, si havies reflexionat...
Tu, Joan Francesc, has anat al cine darrerament.
He anat al cinema, clar que sí.
I has anat al cinema qualque vegada tot sol?
També, sí, sí. I anes teatre.
Uau.
I a concerts de música.
És que
és interessant.
És hipster.
És interessant.
Però, i tant, val molt la pena, eh? Però poder acostar-se en els cinemes i, de més, anant tot sol.
Sí,
de fet,
sí.
No sé si vosaltres sou d'aquells que vos molesta molt certa companyia, la companyia de ses crispetes i tot això, per exemple.
Jo menjo tranquil·lament.
Crispetes.
Sí.
Sou menjadors de crispetes?
Sí.
Sí, sí, sí.
Jo m'embafen molt, però després m'agraden, també he de dir. És a dir, no puc
evitar. No m'he allunyat de na Núria, després de fer tota aquesta volta, torna a ella per demanar-li si troba que està bé menjar crispetes o no en el cinema.
Està molt bé. És que una pel·li fora crispetes és molt raro, no? Per exemple, hi va estar en el cine i, ostres, vaig... Era en plan, no tens les crispetes davant. Era en plan, és que després vull sopar, però les crispetes...
Home, que és una pel·lícula sense crispetes?
Que no
tens crispetes.
Bol de palomites.
Estava fent memòria i crec que la darrera pel·lícula que he vist va ser el documental sobre en Antonio Flores, que vaig anar més a més amb ma mare... I amb tota la meva família. Vaig fer aquesta convocatòria.
Que bé, perquè jo no vull veure. Flores per Antonio, moltíssim. Se diu.
Exactament.
I de Joan Francesc, no moltes si gràcies. Jo crec que ja ho podem deixar aquí.
Oh! Vale. Oh! Na Núria vol dir res més per
veure,
concloure?
Núria, un missatge?
No, sí.
Quina era la pel·lícula que vas anar a veure?
Ídolo.
Va.
MotoGP.
Ah, mira.
No, de Núria xerra quan no que t'acolli.
A nivell de plànol, jo anava més per nivell... Ja m'ho vaig assessorar abans perquè un amic va anar i vaig dir, bueno, MotoGP m'agrada tal, no sé què, sobretot per tema de plànols i després wow, segons quines seqüències de com les van juntar, segons quin tipus de plànols i tal.
Recomanable? Recomanable?
Si te dan les motos, sí. Si no, si és una persona normal, però ja va ser un guió molt normal. Mira, per considerar el món de les motos i un pot audiovisual,
el veure... Mira, bona recomanació.
Els tipus de tiros de càmera que van emplear, pues està bastant bé.
I de si vos agraden les motos, ja ho sabeu, anar a veure Ídolo. Si no, m'imagino que no
si
hi anireu.
Si sou normals,
company,
però, no hi anireu.
Exactament.
Jo, i Francesc, estiràs bé.
I una ferrada a na Núria, també. Companya.
Abraçada. Adeu. Una abraçada.
Adeu, adeu. Hem arribat en el xiu-xiu número 325. Jordi, tornant demà.
Tornant demà.
Tu, Xavi, quedes alliberat de venir demà.
Ah, gràcies.
I a vosaltres, moltes, moltes gràcies per ser-hi. Adeu, adeu, fins demà.
Molt bé, jo he acabat d'arribar ara.